Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dimarts, dia 10 de setembre, i obrim parlant de l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya que Balaguer celebra aquest vespre a l'Església de Santa Maria i demà, dia 11, ho farà amb una ofrena floral al Monument de l'Escull. Els partits i entitats de Balaguer s'han plantat davant la proposta de l'equip de govern i han convocat una concentració alternativa demà a 11:45 a la part central de la muralla. També la comarca celebra la Diada Nacional de Catalunya amb propostes diverses. De seguida les expliquem, les detallem. A banda, però, també parlem de seguida d'altres notícies d'interès. Són les següents. També destacarem que les entitats independentistes a nivell de país criden a manifestar-se per la Diada perquè amb la desmobilització diuen i guanya l'Estat. Els convocants de la manifestació reclamen als partits que posin fi a l'agenda purament electoral i autonòmica. A nivell comarcal, avui parlarem d'Àger. L'Ajuntament d'aquest municipi restaura la portalada renaixentista de la Col·legiata de Sant Pere. Els treballs, segons ha explicat aquí l'alcaldessa Mireia Burgués, són necessaris i urgents perquè la degradació actual no vagi a més. També avui destacarem que les indemnitzacions per sinistres climàtics a Ponent rondaran els 30 milions d'euros en el cereal i els 12 milions en fruita. Agroseguro preveu finalitzar els treballs de peritatge iniciats a l'abril aquesta setmana. També avui destacarem, entre altres coses, que fins aquest proper diumenge se celebra la Festa Major de Térmens. Els actes inclouen cultura popular, balls i gresca, tot i que també la inauguració de la reforma de l'edifici de la Humanitària i una tarda dedicada al Premi Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem del primer equip del Club Futbol Balaguer que juga aquest dimarts. La final de la Copa Lleida ho farà contra el Borges Blanques a les 9 de la nit. També tindrem espai per les curses. Elisa Lladós i Sergi Martínez es van proclamar aquest passat diumenge guanyadors de la cursa de la Cordera d'Albesa, una prova que constava d'una cursa amb dos recorreguts de 10, 5 quilòmetres i també una caminada i curses infantils. I parlant de curses, anirem també fins a Térmens, perquè es celebra la 38a cursa de la Diada, que espera més de 600 participants aquest proper 11 de setembre, dimecres, on en aquesta edició tornen les curses infantils no competitives per a nens i nenes fins a 12 anys.
Balaguer celebra aquest vespre l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, 9:15 del vespre a l'Església de Santa Maria. En el marc del mateix es commemorarà el 125è aniversari del naixement de Joan Sauret, així com els 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic i els 50 del naixement de Guillem Agulló. L'acte començarà amb l'aixada de la senyera, amb el cant de la senyera a càrrec de l'Orfeó Balagrí. Seguidament hi haurà els parlaments del periodista i biògraf de Joan Sauret, Álvar Llobet, i de la paera en cap Lorena González, i a continuació es rememoraran aquests aniversaris que ara comentàvem amb la interpretació i la lectura de diferents textos a càrrec de la companyia de teatre La Pertinent, de la Xemeneia Espai de Dansa i de l'Escola Municipal de Música. Ho detalla tot plegat el director de l'Escola Municipal de Dansa de Balaguer, Albert Bonet.
Per al Guillem Agulló s'ha preparat un seguit de textos del llibre Guillem de la Núria Cadenes, que el Jesús Agelet de la companyia La Pertinent els recitarà. Després, pel Salvador Puig Antic, a través d'una coreografia de la Xemeneia i la música de l'Escola de Música, el que fem és recitar la cançó que en el seu moment Joan Isaac va dedicar a Margalida, que era la companya de Salvador Puig Antic. I a més, per a Joan Sauret, el Jesús Agelet també, amb el Francesc Vilalta, el que fan és també un seguit de textos del llibre Bellviure del Joan Sauret.
L'acte acabarà amb el cant dels segadors a càrrec de l'Orfeo Balagrí i tot seguit es farà una ballada de sardanes a la plaça Cecília de Comenges amb la cobla 11 de setembre. Aquesta és una de les novetats de la diada d'enguany aquí a Balaguer, ja que la ballada, recordem, es feia tradicionalment el dia 11 de setembre a la tarda. Aquest any, el dia de la diada, a les 12 del migdia, es farà una ofrena floral al monument dedicat a la unitat de la llengua, conegut amb l'acrònim de l'Escull, una obra de l'artista balagrí Josep Mateu. Des de la Paeria, la paera en cap Lorena González feia fa uns dies una crida perquè la ciutadania participi en els dos esdeveniments, en el d'avui i també en el de demà, en l'ofrena floral, sobretot el del dia 11, ja que, diu, s'ha convidat a totes les associacions de la ciutat.
Amb aquesta doble activitat, no, del dia 10 i el dia 11, que també té una característica diferent, perquè el dia 10 és potser l'acte més institucional, però el dia 11 potser és l'acte més local, que és on volem que participin tots els balagrins i balagrines. No? Potser l'acte institucional també, però està molt més encarat i potser no tothom se sent cridat, tot i que fem aquesta crida que tothom hi participi, però sí que volem que el dia 11 sigui com molt més, un acte molt més popular i d'homenatge a la nostra llengua i a la nostra diada de Catalunya.
Els partits polítics i diverses entitats locals de Balaguer recordem també que han decidit no participar en aquesta ofrena floral organitzada per la Paeria. En un comunicat recent conjunt signat per la CUP, Esquerra, Junts per Balaguer, el casal Pere III i la colla bastonera casal Pere III, els implicats expressaven el seu desacord amb l'ofrena floral proposada. Tot i reconèixer la importància de la llengua catalana, consideren que la Diada Nacional de Catalunya és molt més que això. És una jornada, diuen, de reivindicació pels drets i llibertats del poble català i un homenatge també als qui van perdre la vida defensant el país fa més de 3 segles. Des de la CUP, que no anirà a cap dels 2 actes, la paera Mari Carmen Núñez ho apuntava amb aquestes paraules.
Nosaltres continuem reivindicant que volem ser un estat, volem ser independents de l'estat espanyol i, per tant, nosaltres creiem que els actes de l'11 de setembre no havien de participar perquè no anaven a la nostra línia política. Sí que hi ha la bona voluntat de poder buscar aquest eix comú, que és la llengua, però creiem que l'11 de setembre és una data que s'ha de reivindicar altres qüestions.
Per la seva banda, el paer d'Esquerra, Jordi Ignasi Vidal, deia que ells sí que assistiran a l'acte institucional d'avui a l'església de Santa Maria, però no a l'ofrena de demà, ja que amb ella, diu, la paeria vol amagar la reivindicació nacional de Catalunya.
I és per commemorar unitat de la llengua, podem tindre des del Correllengua, que es va fer la setmana passada, fins al propi Sant Jordi o Sant Joan, que són dies més, diguem-ne, que poden tenir un component més cultural, i entenem que és una intenció d'amagar una miqueta el que és la reivindicació nacional. L'11 de setembre és la reivindicació nacional, és la Diada Nacional de Catalunya, el dia que ens reivindiquem com a nació, i això va molt més enllà de la llengua.
Per part de Junts per Balaguer, Gemma Trilla, cap de l'oposició a la paeria, deia que la seva formació també assistirà a l'acte del dia 10, però tampoc al de la diada. Segons Trilla, amb l'ofrena floral prevista per demà dia 11 de setembre, la paeria dilueix el sentit nacional de la jornada.
Em sembla que el dia 11 de setembre organitzar un acte d'aquest sentit, i a més, dir-nos, mira, és que farem una entrega de flors. Ens va semblar com està simbòlicament fora de lloc, perquè les flors s'entreguen, no sé, a les víctimes del terrorisme, als difunts, a presentar flors a l'Escull en favor de la llengua és una mica com una incongruència que estem fent, portar flors a la llengua perquè la llengua és morta. No sé, és que jo crec que el que ha pres el govern és diluir una mica el que representa l'11 de setembre.
Aquests partits, amb el suport d'entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, Balaguer per la Independència o el Comitè de Defensa de la República, han convocat per demà un acte alternatiu a 12:45 del migdia, concretament a la part central de la muralla, amb el qual volen manifestar sense complexos les reivindicacions que consideren pròpies de la diada. Al respecte, la paera en cap Lorena González lamentava, també recordem el passat divendres, la plantada d'aquests grups a l'ofrena floral de demà i assegurava que està fora de lloc fer un acte alternatiu perquè, això va dir, promou la divisió dels catalans. Els partits i entitats de Balaguer van tornar a fer el mateix divendres un comunicat en què expressaven que una ofrena floral, com es fa en molts altres llocs de Catalunya, ha de ser per recordar algú, algun fet que hagués ocorregut a Balaguer o un espai on es pugui fer memòria. A més, reiteraven que al llarg de l'any ja hi ha diversos dies en què es defensa i reivindica especialment la llengua catalana. I no deixem de parlar dels actes de la Diada Nacional de Catalunya, en aquest cas a la comarca de la Noguera. També la comarca celebra la jornada amb propostes diverses, com per exemple cassoles, cantades d'havaneres i actes institucionals diversos.
A Artesa de Segre, el dimecres es farà la tradicional pujada de la senyera a la Roca del Codós. Serà a les 10 del matí i s'oferirà esmorzar a tots els assistents. Acte seguit hi haurà una ballada de sardanes.
A Ponts, l'acte oficial de la Diada es farà aquest dimarts a 2:15 de la nit a la plaça Planell, amb la lectura del ban i una cantada de veneres i ron cremat amb el grup Marivent.
A Vallfogona de Balaguer, per la Diada, se celebren les tradicionals cassoles. Des de les 12 del migdia es cuinaran les cassoles de les diverses colles al poliesportiu i el dinar serà a les 2 del migdia. Seguidament hi haurà una sessió musical amb el trio Orgue de Gats i una festa de l'escuma.
A la Ràpita, la Diada també se celebra avui. Serà a les 9 del vespre amb un sopar popular i una canta de veneres amb el grup Far de Ponent.
A Castelló de Farfanya, els actes de la Diada es faran a partir de les 8 del vespre a la plaça Major, amb els parlaments i el cant dels segadors. Seguidament hi haurà un sopar amb una cantada d'havaneres amb el grup Les Veus del Sió. Aquest és també l'acte institucional oficial del Consell Comarcal per a tota la comarca.
Al Gerri, l'acte de la Diada se celebra a 8:45 i inclourà una cantada d'havaneres amb el grup Vent de Ponent i Ron Cremat per als assistents.
A Gerp, els actes de la Diada inclouran un esmorzar popular gratuït a partir de les 9 del matí a la plaça i l'organització també d'activitats infantils variades a partir de les 12 del migdia.
A Bellmunt d'Urgell, l'acte oficial de la Diada se celebra demà dimecres a les 12 del migdia amb la lectura del manifest, la cantada dels segadors i un concert instrumental amb la violinista contemporània Mireia Puigmal.
A Camarasa, la Diada se celebrarà amb una cantada d'havaneres amb el grup Vent de Ponent. Serà el mateix dimecres a les 6 de la tarda a la plaça Major.
A Cubells, el mateix dimecres es farà la concentració a la Pineda dels Repetidors per fer l'aïsada de la senyera i un vermut popular. A les 2 serà el torn del dinar popular a les piscines.
A Ibars de Noguera se celebrarà la Diada amb una trobada per penjar l'estelada a 2:15 del matí a la plaça Major. A continuació hi haurà xocolata desfeta i coca per a tots els assistents.
I a Os de Balaguer, la proposta per celebrar la Diada inclou una xocolatada popular i cucanyes per a grans i petits. Es faran a la plaça de la Font aquest dimecres a partir de les 5 de la tarda.
Finalment, en el nostre repàs a Foradada, el dimarts a les 8 del vespre es farà la penjada de l'estelada a Sant Urbà de Montsonís amb la lectura del manifest. El manifest es tornarà a llegir més tard en la llonganissada popular que es farà al poliesportiu. El mateix dia 11 ja, dimecres, es penjarà l'estelada al Calvari de Rubió a les 10 del matí i seguidament hi haurà un dinar de germanor al poliesportiu.
I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la Diada. Ara, en l'àmbit més nacional, les entitats independentistes han convocat una manifestació unitària. La manifestació de l'11 de setembre i han fet una crida a mobilitzar-se perquè, segons alerten, amb la desmobilització només hi guanya l'Estat espanyol perquè paralitza, diuen, el moviment i normalitza el maltractament sistemàtic de l'Estat amb Catalunya.
En un comunicat en forma de decàleg, les organitzacions han assegurat que la mobilització ha de servir per demostrar que l'anhel independentista continua latent, les aspiracions nacionals segueixen intactes i el moviment es manté compromès. Les entitats han volgut donar 10 arguments a la ciutadania per manifestar-se per la Diada. Entre les qüestions que destaquen hi ha la intenció de pressionar la classe política perquè posi fi a l'agenda purament electoral i autonòmica i avancin en accions adreçades a recuperar la lluita per la independència. Segons creuen, la seva pressió és necessària després dels canvis de correlació de forces al Parlament. A més, volen que la Diada també serveixi per denunciar l'espoli fiscal, la repressió desfermada i el cop d'estat judicial. A banda, creuen que les mobilitzacions independentistes encara capten l'atenció internacional i aposten, per tant, per mantenir el focus internacional.
I parlem ara dels ciutadans catalans, dels ciutadans que se senten només catalans perquè han passat del 29% al 18% i la caiguda és de 18 punts entre els joves.
El sentiment de catalanitat ha caigut en l'última dècada en totes les edats, entre els parlants tant de català com de castellà i en la població que resideix tant a municipis petits com de més grans. Segons els diversos baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió, entre l'any 2014 i el 2024, les persones que se senten només catalanes han caigut del 29,1% al 18% en l'última dècada. Els joves d'entre 18 i 24 anys són els que han abandonat més aquest sentiment. Si fa 10 anys estaven lleugerament per sobre de la mitjana amb el 29,3%, ara la xifra és de l'11,4%, la franja d'edat amb un percentatge més baix. Els que se senten exclusivament catalans també cauen especialment entre els catalanoparlants i també entre els votants d'esquerres. Per contra, les persones de 65 anys i més que asseguren sentir-se només catalanes se situen al 21%, amb una baixada de només 5 punts en els últims 10 anys. Si l'any 2014 la gent gran era qui menys donava suport a aquesta identitat, amb el 26% d'enquestats, ara és la franja d'edat que lidera el sentiment. Les xifres contrasten amb aquells que diuen ser tant catalans com espanyols per igual, que veuen el suport créixer significativament en totes les edats, mentre que les opcions espanyolistes es mantenen tan residuals com l'any 2014, amb un 5,6% dels enquestats del conjunt de franges que s'identifiquen més amb Espanya que amb Catalunya i un 6% de la gent que només se sent espanyola. També hi ha diferències més significatives entre els que han nascut a Catalunya que entre la resta de ciutadans, ja que un 68% dels primers defensaven les opcions de més catalanitat fa 10 anys i aquesta proporció ha caigut al 52%, en benefici dels equidistants entre les dues nacionalitats, del 26% al 41%.
Canviem de qüestió, deixem temes relacionats amb la identitat catalana, també amb la Diada, i passem a altres temes. Anem ara fins a Age. L'Ajuntament d'aquest municipi restaura la portalada renaixentista de la Col·legiata de Sant Pere. En concret, es tracta de la portada renaixentista de la sala capitular del claustre de Sant Pere, en la qual s'hi farà una actuació de conservació i restauració integral. El recinte de Sant Pere d'Age és un bé cultural d'interès nacional, propietat de l'Ajuntament, i té un gran interès històric i arquitectònic. Si bé tots els consistoris contemporanis han intentat millorar l'estat del monument, els treballs a realitzar són encara enormes i sense cap mena de dubte, segons apunten des de l'Ajuntament actual, cal la col·laboració de diverses administracions per fer-hi front. Els treballs que comencen ara són necessaris i urgents perquè la degradació actual no vagi a més, segons ha explicat aquí a Ràdio Balaguer l'alcaldessa Mireia Burgués, que també diu que el projecte compta amb un pressupost d'uns 27.000 euros.
Les obres de restauració de la porta renaixentista de la Col·legiata de Sant Pere ja han estat adjudicades, s'han començat a fer els estudis de la pedra, del morter, del material que el compose, per iniciar doncs, aquesta setmana o la setmana que ve les obres pròpiament dites. L'import aproximat és d'uns 27.000 euros, dels quals hi ha una subvenció de patrimoni, de l'OSIC, d'uns 12.000 euros. Hem sol·licitat també a l'IAI una ajuda també perquè, clar, amb 11.000 encara ens falta 17.000 euros, doncs hem sol·licitat a l'IAI també una aportació de la qual encara no tenim resolució, però que esperem que sigui favorable, per poder acabar de restaurar aquesta portalada, que realment està molt malmesa. Hi ha alguna part, alguna pedra que està bé a punt de desprendre's i bueno, era molt important fer una actuació urgent.
La portada renaixentista actualment presenta un estat de conservació molt dolent. La superfície ofereix un acusat retrocés a causa de l'erosió que pateix i que ha acabat per desdibuixar els pocs elements decoratius que li resten. Els treballs consistiran en refer-la tal com era originàriament, per la qual cosa s'ha enviat a València una mostra de la pedra per saber el tipus de morter que s'haurà d'utilitzar.
Es va enviar el material a una empresa especialitzada que està a València per analitzar el tipus de pedra, per analitzar el tipus de morter que s'ha d'utilitzar i, en principi, serà una còpia, una rèplica de lo que hi havia inicialment. Ho dic així perquè de vegades es fa actuacions que no sé, a la Col·legiata de Sant Pere en tenim, no? que es veu clarament la part que era antiga de la part que s'ha restaurat. I en aquest cas, doncs es pretén que sigui homogeni, que sigui tal com era inicialment. La porta no, en si no hi és, és l'estructura de pedra. La porta no hi és i continuarà no sent, i de moment el que es restaura és la pedra.
A banda d'aquests estudis previs, entre els treballs que caldrà realitzar a la portada hi ha la realització d'una cartografia d'alteracions, l'enregistrament fotogràfic exhaustiu de totes les lesions i alteracions que pateix, la preconsolidació de totes aquelles zones del suport que ho requereixin, també un tractament de neteja, la consolidació de les restes de policromia si s'escau i protegir de les aus la part superior de la cornisa i la làpida superior amb una xarxa neutra neutra similar a la utilitzada en la portada dels apòstols del claustre de la Seu Vella de Lleida. Tota aquesta restauració forma part del Pla Director de Sant Pere d'Age que es va elaborar l'any 2022 gràcies a una subvenció del Departament de Cultura. El pla està pendent de l'aprovació definitiva i pretén ordenar totes les actuacions que calen per consolidar definitivament el monument. D'aquest pla també en depèn la consolidació i restauració dels elements escultòrics de l'ala oest del claustre gòtic de la Col·legiata de Sant Pere, segons també ha comentat aquí a Ràdio Balaguer l'alcaldessa Mireia Burgués.
Està a punt de sortir aprovat també el pla director de la Col·legiata i eren unes de les actuacions que s'havien de fer primer, no? Que tenia previst el pla director de fer de bon principi, perquè està malmès. L'aigua de la cornisa fa malbé uns capitells que hi ha, bueno, una mica protegir el que és el monument i restaurar-lo. I, per tant, tant la restauració de la oest com de la portalada eren unes de les primeres actuacions que requereix aquest pla director que s'havien de fer amb més urgència perquè s'està fent malbé realment en el cas de la portalada perillava que acabés desprenent-se una part de la portalada i el claustre també la pluja cau a sobre d'uns capitells crec que és, els està degradant.
Les obres del claustre preveuen una inversió de 106.000 euros i compten amb una subvenció del Departament de Cultura de 86.500. En concret, s'actuarà als murs d'aquesta ala oest del claustre i de les dovelles de la porta de la sala capitular, necessàries per assegurar l'estabilitat del conjunt patrimonial. Pel que fa a la portada renaixentista a restaurar, és l'accés monumental a l'última sala capitular coneguda de la Col·legiata de Sant Pere. El pla director, d'altra banda, contempla també millorar l'accessibilitat l'entorn de la Col·legiata i la seva museïtzació. També l'Ajuntament té previst demanar properament una subvenció per restaurar les campanes que també estan en mal estat. Passem a altres qüestions. En l'àmbit agrari, avui els expliquem que les indemnitzacions per sinistres climàtics a Ponent rondaran els 30 milions d'euros en cereal i els 12 en fruita. Agroseguro preveu finalitzar aquesta setmana els treballs de peritatge iniciats a l'abril.
Les primeres estimacions de la campanya estatal d'assegurances agràries Agroseguro en relació al pagament de sinistres climàtics a Ponent rondaran els 42 milions d'euros. En concret, s'han valorat 140.000 hectàrees de cereal afectades per sequera que han comportat indemnitzacions superiors als 30 milions. Pel que fa a la fruita, s'estimen unes indemnitzacions de 12 milions d'euros per episodis de gelades, pedra i manca de quallats. Pel que fa al raïm, els tècnics es troben en el tram final dels treballs de peritatge que preveuen finalitzar aquesta setmana. En la campanya de peritatges, iniciada a l'abril, amb les gelades que van afectar la fruita dolça hi han participat prop d'una cinquantena de tècnics de l'entitat asseguradora. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, juntament amb el director d'Agroseguro a Catalunya, Xavier Joana, i pèrits de l'entitat s'han desplaçat aquest dilluns a Barbens, al Pla d'Urgell, on van visitar una finca de pomeres que va resultar afectada per les gelades del passat abril. Es tracta de la segona visita que fan els pèrits a les finques afectades per aquesta inclemència meteorològica. Habitualment, l'entitat és la primera visita de reconeixement i comprovació dels danys un cop es comunica el sinistre, per, posteriorment, coincidint amb el moment de la collita, fer una segona visita que serveix per determinar el grau definitiu d'afectació.
I parlem ara de la quinzena d'emprenedors de Ponent que han començat un procés formatiu i de mentories amb Afrucat i la FEMAC. Es reconeixeran les tres millors iniciatives i s'ajudarà a que puguin créixer dins del sector agroalimentari.
El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha explicat que han exposat el seu projecte i fins al desembre comptaran amb l'acompanyament de les dues associacions. Després es reconeixeran les tres millors iniciatives que s'han presentat amb l'objectiu que puguin consolidar-se i emprendre un camí profitós dins del seu sector. Simón s'ha mostrat satisfet pel fet que en aquesta primera edició del programa hi ha hagut l'interès important d'emprenedors. Les dues entitats disposen d'assessors des del punt de vista fiscal, econòmic, estratègic ciència, comunicació i promoció, a fi d'efecte, en funció de les necessitats de cada emprenedor o empresari, per poder-los donar a la seva píndola de mentoria i formació amb l'objecte de minimitzar l'error i que puguin canalitzar bé el seu projecte. En aquest sentit, Simon ha afegit que l'objectiu era tancar aquesta primera edició del programa en 15 idees emprenedores i estan satisfets perquè han assolit aquesta xifra. S'ha mostrat convençut que amb aquesta primera llavor tindran exemples de projectes d'empresa que animaran a nous joves o no tan joves a tirar endavant la seva idea empresarial des de zero. Ha assenyalat que al final del projecte d'empresa confien que hi hagi una evolució personal i una maduració.
Tenim diferents assessors des del punt de vista fiscal, econòmic, estratègia, comunicació, promoció, a fi efecte de, en funció de les necessitats de cada emprenedor, poder-los donar la seva píndola de mentoria i formació amb l'objecte de minimitzar l'error i que puguin canalitzar bé el seu projecte que ha de veure la llum. Aquestes idees emprenedores, que no tenen edat, com s'ha demostrat, hi ha des de nois i noies jovenets fins a persones més madures amb una llarga trajectòria empresarial i que han decidit emprendre, i també, evidentment, aportar el nostre granet de sorra doncs, amb aquests processos de mentoria.
El sector agroindustrial de Lleida necessita aquest tipus d'emprenedors per poder complementar la tasca que fan els productors i per això Afrucat i la FEMAC han tirat endavant aquesta iniciativa d'acompanyament que compta amb la col·laboració d'Acció de la Generalitat i altres figures d'inversió del territori.
I abans dels esports, parlem avui de festes majors, concretament avui de la de Térmens, que se celebra fins aquest proper diumenge. Els actes inclouen cultura popular, balls i gresca, però també la inauguració de la reforma de l'edifici de la Humanitària i una tarda dedicada al Premi Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens.
El dijous el repic de campanes i la missa solemne cantada per la Coral de Térmens donant el tret de sortida a 11:45. A migdia es farà la cercavila gegantera i un vermut musical a la plaça de Catalunya amb Susana del Sas i Joana Sadorni. Divendres a la tarda es farà un contacontes a l'escola i al vespre una escalenifia al pavelló. Ja dissabte s'inaugurarà la primera fase de recuperació de l'edifici de la Humanitària, un acte que comptarà amb la presència del molt honorable senyor Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. Aquest acte oficial es farà a 11:45 del matí. La tarda de dissabte estarà dedicada al Premi Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens, que comptarà amb activitats familiars com un taller, la presentació de l'obra guanyadora de la 5a edició, Compte Gros, de Blanca Caminal, i un contacontes sobre aquesta obra. A 11:45 de la nit començarà la part més festiva amb un concert del grup Casa Enron de les Escoles i a partir de la mitjanit al pavelló els concerts de Cacho a Cacho i el seu tribut Estopa. Finalment, diumenge, durant el matí, tindrà lloc la trobada de plaques de cava i col·leccionisme i la fira d'artesans, el concert i ball a les 7 de la tarda amb la principal de la Bisbal i un castell de focs de nit posaran el punt i final als actes festius.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva en primer lloc parlant de futbol perquè el primer equip del Club Futbol Balaguer es juga aquest dimarts a les 9 de la nit al Complex Esportiu Antoni Palau de Torrefarrera la Copa Lleida 2024. Al davant hi trobarà el Borges Blanques, un equip també de primera catalana. El Balaguer ha arribat a aquesta final amb solvència, guanyant a l'Alpicat en la primera fase per 0-1, però resolent la segona fase contra l'Alcarràs per 1-5. Els balaguerins hi arriben també amb les bones sensacions de l'1-6 aconseguit aquest passat dissabte contra el Tremp a la Copa Catalunya. El Borges va eliminar, en canvi, en el primer partit a l'Artesa de Segre, però va necessitar anar als penals per fer-ho. I a la segona fase va guanyar 0-1 al Tàrrega. El partit, com dèiem, aquest dimarts a les 9 de la nit. I parlem de curses perquè aquest passat diumenge es va celebrar a Albesa la cursa de la Cordera, 45a edició del Memorial Josep Fontanet, una prova que forma part del circuit de curses de la Lliga Ponent i que va reunir a unes 250 persones entre la cursa, la caminada i també les modalitats infantils. El guanyador de la cursa de 10 km va ser Sergi Martínez del Brucs amb un temps de 37 minuts i 18 segons, seguit de Cristian Català del Finques Prats Runners i Alejandro Renales del Club Atletisme Aitona. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Elisa Lladós del Clos Pons Tire Runners, amb un temps de 44 minuts i 6 segons, seguida de la independent Maite Ferran, i en tercer lloc, Aida Tugues, del Feres de la Serreta. Pel que fa a l'altra modalitat a competició, la cursa de 5 quilòmetres, el guanyador de la prova va ser Javier Castells, del Finques Prat Runners. Ho va fer amb un temps de 16 minuts i 56 segons. Completaven el podi Cesc Parramona, del Prat Triatlo 1994, i Jordi Camats, de la Serreta de Corbins. En el capítol femení, la guanyadora va ser Claudia Pinós, del Tri 440, amb un temps de 22 minuts i 9 segons, seguida d'Antoni Argilés, del Alt Miramar, i a la independent Laia Felip, en tercera posició. Tots els resultats, així com la classificació provisional de la Lliga Ponent, es pot consultar a la pàgina web iter5.cat. I seguim parlant de curses, però en aquest cas ho fem en format previ, perquè la 38a cursa de la Diada de Térmens espera més de 600 participants aquest dimecres 11 de setembre. Amb la sortida i arribada des de la plaça Catalunya, la jornada començarà a les 9 del matí. Serà el torn de la 21a caminada de la Diada. A partir de 9:45 tindrà lloc la cursa de 10 quilòmetres, que coincidirà, a més, amb el 19è Campionat de Policies i Bombers de les Terres de Ponent i amb la modalitat Equiden per parelles. A partir de 9:45 serà el torn de les curses infantils. Aquest any 2024, en ser any olímpic, han volgut des de l'organització homenatjar l'esperit de tots aquells atletes d'èlit que, amb el seu esforç diari, han arribat al cim esportiu. Per això, els participants han pogut escollir, a l'hora d'inscriure's, el nom del seu atleta preferit, que és el que lluiran al seu dorsal. La cursa de la Diada, a més, sempre ha tingut un caràcter reivindicatiu, reflectit en el disseny de la samarreta de Tuga Activewear. Aquest any s'ha volgut posar èmfasi en la sequera i la situació de la pagesia, que s'enfronta a un futur incert. El lema d'aquesta edició és l'aigua és vida, un canvi climàtic amb alteracions desconegudes. La sequera colpeja fort a casa nostra, però els canvis de consciència no arriben. Quan arriba l'aigua, oblidem el dia anterior. Llavors, els sembrats creixen fins a donar el seu fruit. Sembrem esport, recollim salut. Entre els participants, pel que fa ja a competició esportiva més destacats, hi haurà atletes amb grans resultats, com Mohamed El Taouili, que també estarà present acompanyat a la línia de sortida de Ricard Pastor, de Lamine Ba o de Àngel Martínez. En la categoria femenina també hi participaran esportistes destacades com la Núria Tilló, també argentina Oria de Rueda, i també hi serà present Emma Carrera, entre d'altres. Recordem, aquestes curses tindran lloc a Térmens, aprofitant la jornada de la Diada, aquest proper 11 de setembre, unes curses que, a més, aquest any, com a novetat, recuperen les proves no competitives per a nens i nenes de fins a 12 anys.
I entrem en la part final de l'informatiu d'avui, dimarts 10 de setembre, fent, com sempre, una mirada, un resum a les portades dels diaris d'avui. Avui el diari Segre parla del boicot de famílies d'Isona a un mestre d'infantil amb una polèmica trajectòria. Diu també que Albesa estrena escola després d'anys de reivindicacions i també parla de la llum verda al nou pavelló de la Fira de Lleida, que es licitarà per 3 milions i mig d'euros. El diari La Mañana, per la seva banda, també obre destacant avui que arrenca el primer curs sense mòbils a les aules. Mollerussa i Rosselló, d'altra banda, exigeixen que s'ampliï l'espai de l'Institut Terres de Ponent. Diu també, concretament, que avancen en l'enderroc de l'edifici annex a la Meta, a la ciutat de Lleida, i que s'ha enxampat un conductor a 203 km per hora a Oliola amb dos menors. I finalment repassem la portada del Punt Avui, que aquest dimarts titula Independències reeixides, els moviments d'alliberament nacional i les oportunitats que presenta la història. També parla de la plataforma contra la Copa Amèrica, que qualifica de frau i estafa la competició. En l'àmbit de la política nacional, diu que Rovira apunta a Junqueras per filtrar que Esquerra volia aprofitar l'afer de Maragall, i també parla del rècord absolut als teatres de Barcelona. La nova temporada teatral s'obre amb bons auguris pels 3 milions d'assistents de l'anterior. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.